La posada en funcionament de l'ETAP s'endarrereix de moment fins l'abril. L'Ajuntament aprova endarrerir fins l'1 d'abril el traspàs de competències del servei d'abastament d'aigua potable al Consorci de la Costa Brava. La companyia ha informat al consistori que l'ETAP no podria començar a operar a principis d'any, tal com estava estipulat, perquè les obres encara no han finalitzat. Els dos ens també han acordat un conveni de cooperació per construir un nou pou d'extracció després que aquest setembre se n'esfondrés un al municipi. El Màping Solidari recapta més de 1.000 euros. La segona edició del Màping Escalenc crida l'atenció de petits i grans, una proposta nadalenca que es converteix en una tarda solidària amb moltes activitats per recaptar diners per la Marató del 3CAT, amb la col·laboració de diferents entitats del municipi. També l'entitat feminista Fem Sororitat, conjuntament amb l'Associació contra el Càncer de l'Escala, ha organitzat Fem Zumba i Esmorzar, una activitat solidària que ha tingut lloc a la Riba i que també ha servit per recaptar fons a favor de la Marató del 3CAT, que aquest any està dedicada a la divulgació i l'impuls de la recerca contra el càncer. També aquest cap de setmana l'Església Evangèlica ha recollit 1.097 euros amb el concert de Nadal del Cor Indica. I els alumnes del 6è taller de cançons tradicionals de l'Escala han acabat el curs amb un gran concert a l'Alfolí, enguany dedicat a les cançons de Nadal. S'han interpretat 14 Nadales recuperades del cançoner de l'Escala, moltes d'elles inèdites. En esports, el sènior A masculí del Club Bàsquet l'Escala i el CTT Serra l'Escala han estat els únics que han celebrat victòries aquesta jornada. Els primers equips de futbol i els sèniors femení i B masculí de bàsquet han perdut. Pel que fa al temps, inici de setmana amb cel tapat, amb pluja i vent de llevant. Demà seguirà el temps insegur amb temporalet al final del dia. Fins aquí el butlletí d'aquest dilluns 12 de desembre. Podeu seguir atents a la informació a través de la reemissió de l'informatiu. Res més. Que passin una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on coneixerem un taller que han fet a Deltebre sobre el Nadal i el dol. Ens explicaran exactament què és això. Després anirem fins a la Fundació CRAM per fer balanç d'aquest 2025 i acabarem el programa d'avui parlant del bany de Sant Silvestre que se celebra a Tarragona ja fa 40 edicions el 31 de desembre per acomiadar l'any. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Anem ara a fer parada al Delta de l'Ebre per parlar sobre el Nadal i el dol, ja que aquesta tarda es durà a terme una xerrada sobre aquesta temàtica a la Rossera de Deltebre. L'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat en parla amb la referent de benestar emocional comunitària de l'EAP de Deltebre. Cel.
Sí, Marina, les festes poden ser especialment difícils quan estem vivint un procés de dol. Per això, a Deltebre han preparat un espai de suport per compartir, expressar i adquirir eines que ens ajuden a enfrontar aquest moment amb més serenitat. Anem a comentar-ho amb Tània Gilabert, referent de benestar emocional comunitari de l'EAP de Deltebre. Tània, benvinguda a Arran de Mar.
Hola, bon dia.
Com deia ara, esta tarda a les 6, exactament, a la Rossera, se durà a terme la xerrada Nadal i Dol. Tania, ¿mos pots explicar una mica sobre què anirà esta xerrada?
Sí, mira, és un taller que està pensat pues, per les necessitats de poder oferir un espai d'acompanyament a les persones que així ho vulguin i que estiguin passant per un dol durant aquestes dates. És un espai pues, pensat per a normalitzar, posar paraules al que sentim durant este moment vital. Serà un espai lliure per poder compartir sense jutjar i a la vegada pues, volíem pensar no? A nivell comunitari, a nivell grupal, pues, pensar en com podem afrontar el dol durant aquests dies, recursos que ens podrien ajudar a transitar-lo.
Sí.
I també per finalitzar està pensat un petit acte simbòlic de recordatori a les persones estimades.
Clar, perquè com dies ara, Tania, les festes Nadal sobretot no poden ser especialment difícils quan estem vivint bueno, un procés de dol o ben recorden qui fa falta a la taula, no?
Clar, i tant, és un moment pues, de moltes retrobades, no? És un moment pues, que poden aflorar depenent també, a vegades, pues, del moment, a vegades és el primer, no? És el primer any, és el primer Nadal que ens trobem en aquesta situació, però el segon, el tercer, no? A vegades també el segon any pot ser encara més complicat que el primer, no? Però és una constatació de que la persona o persones estimades ja no estan nosaltres, no?
Sí.
I clar, la importància de pensar i poder fer-ho a la nostra manera, no? El que necessitéssim en aquells moments.
Correcte, llavors hi ha pues, un espai bueno, de compartir igual vivències, però també vosaltres donareu eines, no has dit?
Sí, la idea és una miqueta també, cadascú de la seva manera, no? de poder afrontar i anar gestionant el seu dol, no? Però entre tots poder pensar maneres que ens puguen ajudar a transitar aquests moments d'una manera més acorde al nostre estat emocional. No? Llavors pensarem i oferirem alguns recursos que ens poden ajudar durant aquestes dates.
Clar, ara igual la pregunta és molt general, Tània, però sí. Quins poden ser aquests recursos de dir quan, pues, lo que dèiem abans, no? Estem a la taula, mos fa falta algú, és el primer any, el segon any, clar, depèn molt de cadascú, no? Però quines eines podem aplicar per, no sé, passar-ho d'una manera diferent, no?
Clar, a veure, s'ha de veure, com deia abans, cada persona té els seus recursos, és la seva pèrdua, no? I s'ha de mirar una miqueta individualment per cadascú, però així termes generals, aquesta tarda aprofundirem més, no? I pensarem de quines maneres, però és molt important sobretot poder connectar en allò que estic sentint en aquell moment, no? El fet de no estar connectat en les nostres emocions no ens ajudarà una miqueta a donar resposta en allò que necessitem. Important també, si estem en conjunt amb altres persones, poder parlar i poder comunicar allò que volem fer i que necessitem. A la vegada també mantenir el que ens agrada, però també deixar de fer allò que ens produeix a vegades un dolor excessiu i intens, no? També en alguns moments pues, la persona quan tingui ganes de retirar-se, poder-se retirar quan ho necessite. No és necessari allargar situacions o trobades que la persona no se senti a gust en aquell moment, no? I també buscar elements que ens ajudin a recordar la persona que ha mort. Això també és important.
Sí, i si fa falta plorar, plorar també, no?
I tant, això és superimportant. Vull dir, donar, connectar les teves emocions i donar sortida. És a dir, també és molt important si hi ha criatures petites al voltant, no? Poder veure que es parla de les emocions i del que sentim i del que està passant. Vull dir que si la persona en aquell moment ho necessita, pues, i tant, poder plorar si és necessari.
Clar, perquè, i això, a part de plorar, parlar-ho, no? Perquè de vegades, bueno, des de... se pot entendre que és un tema que igual està... És un tema tabú, no? La mort en general, i a més, si es trobes al dinar de Nadal, fiquem un exemple, tota la família sabem que mos fa falta algú, però igual no es parla, tothom està trist, saps? El que et vull dir, de vegades la nostra societat és un tema que no mos quede gros.
Sí, és difícil desconnectar, bueno, és que connectar la tristesa amb el dolor, doncs són emocions que a vegades són, pues, són incòmodes o són molestes, no? I és important poder posar paraules en allò, pues, justament que ens està passant, perquè pot passar, podem estar a la taula i a vegades, tot i haver-ho pensat com ho volem fer a la nostra manera, pot haver petits detalls com un olor, un sabor d'un plat, obrir un calaix i trobar-te una cosa que pensaves que no trobaries en aquell moment, de cop afloren moltíssimes emocions, no? I és important poder tenir una sortida d'alguna manera sana.
Correcte. I Tània, avui no estaràs sola perquè t'acompanyarà una companya, no?
Sí, m'acompanyarà Meritxell Eixa, que és la psicòloga de Pades, i entre les dues farem, bueno, farem aquest taller. Sí.
Perquè, clar, l'àmbit professional de les dues, bueno, igual és una mica diferent, però feu cap al mateix lloc, no?
Bueno, som, venim d'àmbits diferents, el que passa que sí que per tractar el tema de la pèrdua i l'acompanyament en la pèrdua, doncs, bueno, hem buscat aquest tàndem que pensem que pot ser interessant per poder donar resposta a aquestes necessitats.
Molt bé. La xerrada, com diem, a les 6 a la Rosera, està oberta a tothom? No es necessiten inscripcions ni res per l'estil?
No, no, no. És totalment lliure, pot vindre qui vulgui. Nosaltres, a partir de les 6, estem allí per esperar tothom i com que havia abans, és un espai d'expressió lliure, sense jutjar el procés que estigui passant cap persona.
És el primer any que es fa una xerrada d'aquesta temàtica, d'aquest estil, aquí a Deltebre?
No t'ho podria dir, si s'ha fet alguna xerrada.
Bueno, almenys...
Des del nostre àmbit, sí.
Vale, això sí, el que em preferia que vosaltres... Vale.
Sí.
Vale. Llavors, espereu que vingui gent?
Sí, esperem que vingui gent. La veritat que com més persones puguin anar bé, doncs podem compartir d'una altra manera, no? Però bé, esperem que sí.
I com heu, clar, el taller, la xerrada l'heu preparat, tu i la companya, què espereu transmetre a la gent que vindrà? Com preteneu que surten, no?, de la Rosera, esta tarda?
Si més no, si podem estar una estona compartint i validant les emocions i normalitzant, vale? Sobretot normalitzar allò que estem vivint, sense el que tu dies abans, no?, lo de no posar paraules, a vegades de tapar allò que un està vivint, no?, de, pues, el que és el dinar, pues, ningú parla, no?, ningú comenta aquella situació, però la situació està allí, no?, i s'està veient, pues és un espai on podem donar sortida, on podem compartir, que la gent se senti entesa, seria molt important. I si a l'hora pots endur algun recurs que pugui servir, no?, per sentir-te més còmode, pues millor.
Sí, correcte, perquè Tania, al final és una cosa que afecta a pràcticament totes les cases, no?, que sempre ho tenim present, no?, la mort ens acompanya sempre, i bueno, és molt important, no?, saber-ho gestionar, saber-ho parlar, transmetre, expressar els sentiments, com deies.
Sí, al final és un procés vital que totes les persones vivim en algun moment de la nostra vida, un dol és una adaptació a la pèrdua d'una persona estimada, i pensa que en el moment en què estem en aquella situació, pues la persona està fent un esforç molt gran, no?, per poder entendre una realitat que ha canviat. En aquell moment estàs vivint una realitat que t'agrada menys perquè la persona que estimes no hi és i no tornarà, no? I això és un esforç molt gran.
Sí, i a part, clar, això afecta, bueno, les persones adultes, però també als nens.
Sí.
Com, clar, s'ha de gestionar d'una manera diferent en els xiquets i xiquetes?
Mira, és molt important, sí que és veritat, que en nens o adolescents, doncs a vegades hi ha pot haver una vivència diferent, no? També depèn de l'edat de la criatura, doncs, en funció del nivell maduratiu, doncs, es pot entendre d'una manera o d'una altra. Jo crec que és bàsic, sobretot en criatures, parlar obertament, no? Explicar l'adaptat al nivell de la criatura, escoltar les preguntes que tinguin, donar seguretat i, sobretot, el que diem al principi, de poder expressar les emocions, no? O sigui, validar el que tu sents en aquell moment. Això és un aprenentatge molt bo, perquè al final te dona estratègies i eines per a futures situacions que hauràs d'anar afrontant i vivint a la vida, no?
Sí, clar, i els més petits, bueno, pues, explicar-los el que està passant, no? Mai amagar la veritat.
Amagar no, és important explicar, perquè, bueno, hi ha capacitat per poder-ho comprendre, sempre el que et deia abans, adaptat al nivell maduratiu de la criatura.
Correcte.
Que tens davant, però sempre, sobretot, és molt important poder compartir, poder escoltar les preguntes, perquè tenen moltes preguntes, a vegades ho explicaràs i en aquell moment no preguntaran, però potser en un altre moment, i estar atent, no?, perquè quan hi ha alguna pèrdua dintre d'una família és molt important estar atent a la criatura, perquè a vegades poden haver canvis de comportaments bruscos, problemes acadèmics, alguns símptomes físics persistents, no?, i això la família està atenta.
Sí, 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 estan atents, perquè clar, els nens, bueno, passen igual que els adults. Tania, pues, mira, estic segura, és un tema molt interessant, que no parlem suficient, jo crec, a la nostra societat. Estic segura que esta tarda vindrà molta gent, perquè molta gent està interessada en el tema, no?, de, a veure, s'ha de parlar, s'ha de gestionar, com ho puc fer, no? I això, que vaig molt bé esta tarda, i que estic segura que això, que ho fareu molt bé les dos, i bueno, ja quedarem un altre dia per explicar-nos com ha anat. Vale, Tania?
Molt bé, moltes gràcies, Cel.
Marina, ja sabem que Nadal poden ser unes dates de felicitat, però també de tristesa. La qüestió és saber-ho portar i gestionar-ho bé.
Molt important portar-ho i gestionar-ho bé. Moltes gràcies per aquesta conversa necessària, Cel. I ara volem parlar de la Fundació CRAM, que és una entitat de referència en la protecció i conservació de la fauna marina al litoral català. De fet, en parlem constantment amb ells i al Mediterrani. I avui el nostre company de Canal Blau Ràdio parlarà amb una treballadora de l'entitat perquè ens faci una mica de balanç d'aquest any 2025. Guillem.
Doncs avui estem amb una treballadora de la Fundació CRAM. La Fundació CRAM és una entitat de referència en la protecció i conservació de la fauna marina al litoral català i al Mediterrani. Al llarg de l'any, el seu equip treballa en el rescat, recuperació i retorn al mar d'animals ferits o en perill, així com en tasques de recerca i sensibilització ambiental. Per fer balanç d'any, parlem amb una de les seves treballadores, la Montse, que ens explica com ha estat aquest període, els principals reptes i els objectius de futur. Bon dia, Montse, què tal, com estàs?
Molt bon dia, gràcies per convidar-nos.
Bueno, per començar, ens podries explicar breument què és la Fundació CRAM i quina és la seva missió principal?
Sí, la Fundació CRAM és una entitat que treballa per la conservació marina i ho fa a través de tres àrees de treball. La primera seria l'atenció veterinària a fauna marina protegida a qualsevol indret del litoral català. La segona seria la realització de projectes de conservació. I l'última, l'educació ambiental, no? Fomentar projectes de programes de sensibilització per això, per explicar quines són les amenaces del Mediterrani, quina és la gran riquesa que tenim al Mediterrani i també com pot la ciutadania ajudar.
Quin paper té el CRAM dins aquesta conservació de fauna marina a Catalunya i al Mediterrani?
Doncs la Fundació CRAM va ser el primer centre de recuperació que es va crear al Mediterrani, sent un referent a principis dels anys 90. I durant tota aquesta trajectòria, doncs, al final ha anat ampliant les seves accions de rescat i tot, és tot un referent i bueno, crec que tota la carrera, no?, que ha fet al llarg d'aquests quasi 30 anys, doncs és un gran volum molt considerable d'atenció a fauna marina, així com la realització de projectes i amb aquest sobretot també altaveu social, no?, sent un centre de recuperació no només un lloc on es recuperen, no?, i es reintrodueixen animals i es realitzen projectes, sinó també amb aquest objectiu d'apropar-ho a la ciutadania.
Com funciona el CRAM quan rep un avís d'un animal marí en perill?
Doncs en el moment que nosaltres rebem l'avís, sigui d'un ciutadà a través del 112 o a través dels pescadors que col·laboren amb nosaltres en el cas de la captura accidental d'una tortuga, doncs l'equip de rescat s'activa i porta, doncs, amb l'ambulància tot el necessari i es trasllada a l'indret on és necessària aquesta assistència, no? Ens traslladem, per exemple, doncs una actuació molt comuna és baixar al port de la Ràpita en el cas d'alguna tortuga que s'ha capturat de manera accidental i ens desplacem fins allà per recollir l'animal, fer una valoració in situ i traslladar-la aquí al centre de recuperació per començar totes les pròpies diagnòstiques per veure què li passa a l'animal i quin tractament ha de rebre. Llavors l'animal està en el centre de recuperació el temps necessari fins recuperar-se, no? I després, doncs, retornen al seu medi natural, que és el nostre objectiu principal.
Si ara ja ens centrem en aquest any, o sigui, hem vingut aquí també com a parlar de la labor durant aquest any, si fessis un balanç, com definiries aquest any per al CRAM?
Doncs un any molt, molt interessant, amb un volum d'assistències bastant elevades a anys anteriors i amb la realització de diferents projectes dels quals estem molt orgullosos i contents, i sobretot sempre amb aquest gran suport de la ciutadania, tant a través de les visites que venen al centre a conèixer la nostra tasca, com la quantitat de voluntaris que s'han unit aquest any per ajudar-nos en accions de conservació.
Ara ho comentaves, ha estat un any amb més rescats que potser en altres ocasions. A què ho atribuïu?
És a vegades molt difícil saber-ho, sobretot en el cas de les tortugues marines, que aquest any portem 82 assistències d'animals vius, sent l'última que va entrar aquest cap de setmana. Varia molt, l'any passat vam tancar amb una cinquantena, però altres anys sí que havíem arribat als 90 exemplars, no? Per tant, bueno, entre els 90 i els 50 va fent un... no? Cada any pot variar, i llavors aquí al final el número de pescadors que col·laboren són els mateixos, inclús s'han unit nous pescadors col·laborant aquest any amb nosaltres, però sí que la gran diferència ha estat amb el cas dels elasmobranquis, que hem fet un total d'unes 69 tant atencions telefòniques com o sigui, gestions telefòniques, com assistències in situ a platja, i sí que aquí ha sigut la gran novetat, perquè fins ara, molts anys anteriors, els avisos per elasmobranquis han sigut molt de 3, 5, no? Una cosa que al final és pràcticament inexistent, i aquest any, pues, degut, encara no se sap ben bé el per què, però bueno, està dintre de, no sé si recordes, que hi ha hagut diferents assistències durant aquest any de mòbules, no? Que serien com les mantes, que al final és una actuació que és la de les primeres vegades que s'han realitzat aquest any amb un volum d'unes 14 assistències. Vale? Llavors el que sí que s'ha fet és un grup de treball de diferents experts en totes les diferents comunitats autònomes que estem a costa per analitzar què està passant. No? I de dia d'avui es considera que és a nivell multifactorial, perquè sí que cada comunitat la causística és diferent i no se sap encara el per què està passant, sent doncs sí que el canvi climàtic i aquest canvi de rutes, de migratòries o d'alimentació d'aquests animals, que podrien ser una dels motius.
Ara parlaves potser de 3 espècies. Quina ha estat les més ateses al llarg d'aquest any?
Les tortugues marines, que amb 82 assistències a dia d'avui.
I d'aquests rescats, quins creieu que han sigut els principals reptes als quals us heu enfrontat durant l'any?
Bueno, els continuar sent molt necessària la col·laboració del sector pesquer, no? Ara t'ho estic dient una mica de memòria, però diria que el 75% de les tortugues que han ingressat aquest any han sigut gràcies a la col·laboració del sector pesquer, i que és molt necessària, no? Que s'assumin a la conservació, sent aquests primers agents implicats, que són els primers, no? Són els que treballen al mar, els que tenen els ulls al mar, i són els primers en detectar aquestes captures accidentals, i és molt necessària la seva col·laboració per poder atendre'ls. I també l'altre, doncs al final també hi ha hagut diversos casos amb entortolligaments de tortugues marines que han arribat, doncs, amb alguna de les seves aletes o el cap entortolligada amb alguna xarxa a la deriva, i és molt important aquesta ciutadania que dona avís a través del 112 quan veu aquests animals en perill, que sobretot no tallin la xarxa que fa pressió a alguna de les seves aletes, perquè podria complicar molt més la seva recuperació. Llavors, sempre lo important que pot fer un ciutadà i la millor acció que pot fer és trucar ràpidament al 112 i no tocar ni manipular l'animal i esperar que arribin els tècnics experts.
Ara parlem una mica del CRAM. Aquest any heu impulsat alguns nous projectes, investigacions o campanyes de sensibilització, també per donar a conèixer una mica la feina que esteu fent?
Sí, hi ha hagut un projecte que hem estat fent al llarg de tot el 2025, que és el Fagomar, que és, et deia, no?, que al principi que el sector pesquer és molt important que s'assumi a la conservació, i l'any 2016 vam començar un projecte que és Pescadors a Favor del Mar, que va començar al delta de l'Ebre, en concret amb l'art pesquer d'arrossegament, per reduir o minimitzar l'impacte de la pesca en aquests animals, i ha sigut en tots aquests últims anys amb gran èxit per part del sector pesquer, on més de 300 tortugues s'han pogut recuperar gràcies a la seva col·laboració. Doncs tot aquest coneixement, no, del 2016 fins ara s'ha traslladat a tot el litoral català, a tots els ports pesquers de Catalunya i a tots els arts de pesca, i no només en tortugues marines, sinó que hem apropat, no, aquest protocol a seguir per part dels pescadors, no només en tortugues, sinó també en cetacis i en aus marines, i els hem ofert una sèrie de kits d'assistència perquè sigui més fàcil la seva manipulació a bord, i sobretot amb aquest missatge de la importància de que donin avís al 112 de les captures, doncs no només per ajudar a recuperar l'animal en el cas que es pugui fer, sinó també per tenir constància de la interacció entre entre la part econòmica, per dir-ho així, i la vida marina.
Venint d'una situació potser complicada pel sector pesquer, quin paper creus que han tingut les administracions i altres entitats en la feina que ha fet el CRAM aquest any?
Doncs nosaltres treballem molt estretament amb les administracions, sent la Generalitat de Catalunya, amb qui fem nosaltres el servei d'assistència a fauna sota un contracte amb ells. Per tant, és molt necessària, no?, aquest binomi entre la Generalitat de Catalunya i nosaltres, o per exemple també amb els agents rurals, que moltes vegades són els primers que arriben per proximitat on és necessària, no?, la seva assistència. Però també hem col·laborat amb molts ajuntaments municipals, on també és important fer aquesta formació tècnica al municipi, a l'Ajuntament, amb tots els actius que treballen a platja, no?, durant la temporada estival, perquè coneguin els protocols de rescat. Aquest any amb l'Ecomet, que ha sigut el segon any que hem dut a terme aquest projecte amb la Diputació de Tarragona, s'han sumat els ajuntaments de Salou, d'Altafulla, del Vendrell, la Ràpita i el Deltebre, no?, que coneixen els protocols a seguir en cas d'un encallament de fauna marina amenaçada en el seu municipi.
A nivell intern, com ha estat l'any per l'equip humà del CRAM?
Doncs com parlàvem a l'inici, que el volum d'assistències ha augmentat bastant, o sigui que ha sigut un any de molt de treball, molt d'esforç, però que, bueno, que al final els resultats sempre es queden en aquell moment, no?, que tu veus com una tortuga marina torna al mar, no?, la reintrodueixes. Doncs al final totes aquestes hores d'esforç i dedicació que té el personal de l'àrea de clínica i rescat en aquests animals, doncs al final és com que hi ha aquest part de recompensa, no? I també, doncs, veure com tanta gent implicada de la ciutadania es suma al voluntariat del CRAM i també ens ajuden amb tota aquesta tasca de recuperació amb els pacients que estan ingressats al llarg de l'any. I també veure, no?, doncs, com hi ha tantíssima gent interessada en conèixer la nostra feina i conèixer més de les espècies que tenim al Mediterrani, de com poden ajudar a través de tot el nostre programa educatiu, tant des de, no?, les famílies que venen els caps de setmana, però també un gran volum escolar que venen al llarg de tot l'any. Són més de 40.000 persones que han passat pel CRAM aquest any, i per tant, veu, no?, això és un efecte, sempre diem, de multiplicador, no?, que contra més gent conegui sobre aquests animals, les seves amenaces i com poden ajudar, és multiplicador, perquè arriba moltíssima més gent, i contra més gent sàpiga, no?, que què podem fer, i també aquest missatge d'estima a la natura, de respecte a altres formes de vida, doncs és molt necessari, doncs, per buscar aquest planeta verd, no?, aquest planeta blau que ens agradaria que fos.
Ara tanquem l'etapa d'aquest any, 2025. De cara al futur, quins són els principals objectius del CRAM per l'any vinent?
Doncs continuar igual, no?, al final continuar amb aquesta empenta, que amb aquests valors, no?, d'acció, d'estima, de respecte per la natura, que continuïn vigents en l'equip, i poder, doncs, intentar, doncs, fer sempre, no?, el nostre granet de sorra per millorar l'estat de conservació de les espècies que habiten al mar Mediterrani, amb nous projectes que sortiran al llarg del 2026, que els agafem amb moltíssima il·lusió, que ja parlarem al llarg de l'any, doncs, per explicar-vos, i això, doncs, amb il·lusió i amb moltes ganes d'un 2026 que l'agafem amb moltes ganes.
I ja per anar acabant, quin missatge t'agradaria fer arribar a la gent que segueix o encara no coneix la feina del CRAM?
Doncs que si volen conèixer, ens poden visitar el nostre centre, que poden reservar les entrades a través de la nostra web, cram.org. Qui vulgui fer un pas més enllà, doncs, i que vulgui ser un actiu dintre de l'entitat, es pot sumar al voluntariat del CRAM, que és superxulo, on s'impliquen en la recuperació de les tortugues i de les aus marines que tenim al centre, no?, i sumen per la recuperació d'aquests animals. I també doncs, que si en algun moment ens trobem amb un animal en perill, que truquem ràpidament al 112, perquè és la millor acció que podem fer per aquests animals que estan en perill.
Perfecte, doncs, Montse, primer de tot, moltes gràcies per la labor que feu des del CRAM, i després moltes gràcies per passar-te avui per aquí per explicar una mica la funció que feu des de l'entitat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per sempre convidar-nos, i segur que repetim al llarg del 2026 per contar-vos més coses.
Moltes gràcies. Adéu.
A vosaltres.
Recta final de la Arran de Mar d'aquest dilluns 15 de desembre del 2025. Ara el que volem fer és avançar-nos una miqueta a les dates nadalenques i parlar del bany de Sant Silvestre que se celebra cada any des de fa 40 edicions a Tarragona el dia 31 de desembre. L'organitza l'Associació de Veïns del Barri del Port i hi ha diverses sorpreses. Per parlar-ne tenim la presidenta de l'Associació de Veïns del Barri del Port, Mari Carmen Puig. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, enguany arriba la 40a edició d'aquest bany de Sant Silvestre a Tarragona.
Sí, enguany fem 40 edicions del bany de Sant Silvestre.
En què consisteix exactament, per tota la gent que no ho conegui?
Bueno, nosaltres des de fa molts anys, que això ja es va iniciar antigament amb una penya, que es deia Cerón, posteriorment, quan va morir Cerón, el barri del Port va agafar aquesta edició per no perdre la costum, que és diguem, l'últim bany de l'any, a la platja.
Això et volia preguntar, anem a pams. Això ho comencen fa 40 edicions, fa 40 anys, podríem dir que pràcticament un grup d'amics. Com us arriba a vosaltres?
Bueno, perquè a nosaltres arriba perquè hi havia el que era el Cerón, que era un senyor que tenia aquí una barberia al barri, i posteriorment un gimnàs. Llavors, amb un grupet de gent van començar a fer aquesta costum d'anar a banyar-se l'últim dia de l'any. I posteriorment, com era del barri i els integrants també, pues, bueno, des de l'Associació de Veïns, l'anterior president, pues, va optar de que no es perdés aquesta costum i la vam agafar nosaltres, comptant sempre amb la senyora del senyor Cerón, fins que va morir, i llavors pues, ara ja el barri del Port com a associació ja la té reivindicada fa uns quants anys.
Què suposa per vosaltres organitzar aquest esdeveniment que en els últims anys sobretot s'ha anat fent multitudinari?
Bueno, suposa realment, bueno, penya com tot, però amb molta il·lusió, no? Vull dir, perquè és un dia amb el qual gaudim de que fins ara hem tingut a més dies boníssims, gaudim cada vegada de molta més gent que participa i, bueno, pues és l'ambient, simplement és l'ambient i veure que això ho anem continuant i cada vegada es massifica bastant més.
Per què creieu això, que es va fent gran, que es massifica cada cop més?
Bueno, perquè la gent jo crec que ho agafa com a una tradició, el del bany, a part que, vull dir, sempre es donen samarretes, vull dir, cada any que fins ara les donava el que era, ajudava el Port de Tarragona, ara des d'esport de l'Ajuntament, vull dir, i donem la samarreta pel bany, donem neules, donem el caldet calent que posa també l'Ajuntament i una mica de cava, i bueno, jo crec que això també va ajudar que la gent participi a el que és l'esdeveniment aquest.
Es fa el dia 31 mateix, perquè no ho havíem dit, per si hi ha alguna persona despistada, i a la platja del Miracle, al costat de el que antigament era comandància.
Exacte, és el que era antigament la comandància, que és platja del Miracle, o sigui, l'inici de la platja, portem ja anys fent-ho allà i bueno, la gent realment jo crec que està assabentada, però bueno, pel que sigui nou, pues benvingut serà.
La gent, hi ha gent que va disfressada i tot, vull dir que és com un acte molt festiu.
Sí, es va prendre com a tradició moltíssima gent anar amb banyadors i amb gorrets de lo que és de temàtica de Nadal i així una mica d'estrambòtics i bueno, això fa gaudir molt més de la festa i de l'ambient.
Sempre s'ha fet allí a comandància?
Sí, sempre s'ha fet allà almenys un any que va estar en obres quan el del passeig i va traslladar el que és a la platja del Miracle al final, però sempre s'havia fet, i d'inici era platgeta perquè era el tram petitet que antigament està al Nàutic i després ja va traslladar el que és la platja petita de la comandància.
I vosaltres mai us heu plantejat canviar-ho de lloc? Entenc que és difícil això, més tenint en compte que amb el lloc on es fa facilita que la gent pugui assistir més perquè és més fàcil arribar, no cal agafar cotxe.
evidentment, a part de més fàcil arribar, vull dir, quan ho van arreglar és molt fàcil arribar i a part molt còmode per moltíssima gent, perquè disposa de la rampa, disposa de tot per poder accedir qualsevol persona.
La gent s'ha d'apuntar, no?, per assistir?
No, normalment no s'apunta la gent, eh? La gent hi participa. Molta gent m'ha trucat, perquè com és un esdeveniment totalment gratuït, vull dir, la gent no s'apunta. L'únic que nosaltres tenim un límit de samarretes i, bueno, l'únic que demanem sempre és perquè, clar, hi ha gent que no es mulla i es posa pima a la cua i llavors hi ha gent que participa molts anys i no pot arribar a la samarreta. El que demanem és que la gent s'amulli per poder gaudir de la samarreta.
L'objectiu a tot això és banyar-se a l'aigua de la platja, que precisament molt, molt, molt calenta no està.
No, està bastant freda. L'únic que dic, els últims anys hem gaudit de dies estupendos, vull dir, el dia 31 amb el sol, i llavors, pues, bueno, la gent... Però la gent s'hi fica a l'aigua, participa moltíssim. És al·lucinant la quantitat de gent que s'hi tira a l'aigua. Hi ha gent més atrevida més estona, però mullar-se, vull dir, la gent s'atreveix moltíssim, Hi ha grupets, més és molt bonic perquè això, perquè s'ha format grups, famílies, i, bueno, s'ha fet com una tradició.
Deixem-ho clar, és un esdeveniment que no és competitiu, que no és una travessia, no és una nedada, perquè en altres punts de Catalunya el bany de Sant Silvestre sí que consisteix en una travessia.
No, això simplement és de gaudir de lo que és, donar-se l'últim bany de l'any. No s'ha de fer cap carrera ni s'ha de fer res, vull dir, simplement és el mullat, que dic jo, no? Tirar-se a l'aigua i vindre, pues, per gaudir del caldet i de la samarreta i ja està, no és cap competició.
Teniu comptabilitzades quantes persones van participar més o menys l'any passat?
Ui, pues més de 1.000 persones l'any passat.
Déu-n'hi-do, suposo que per vosaltres això, que tanta gent participi i que tanta gent en formi part, és un èxit i és un orgull.
Sí, és molt d'èxit, vull dir, ja et dic, normalment, i clar, i encara no comptabilitzes perquè si cau un cap de setmana, encara, vull dir, se triplica. Nosaltres ara ja et calculo aquesta gent degut a que cauen un dia de diari, però vull dir, fa molt de goig veure la platja totalment plena i la gent en grupets participant, fa goig.
No sé si vosaltres des de l'associació de veïns també us atreviu a banyar-vos aquell dia.
Home, hi ha bastants que sí, jo no. Jo t'he de dir que no.
Et fa por l'aigua freda?
No em fa por, no m'ha desagrada ni res, però bueno, a part de que no tinc el moment de temps perquè això va ràpid, vull dir, no em ve de gust banyar-me amb l'aigua freda, però moltíssims dels que estan en altres es banyen, eh?
Quines són les sensacions general de les persones que assisteixen, que és allò que us transmeten o que us expliquen?
Bueno, pues això, que hi ha molts que te transmeten que porten molts anys venint, que és una tradició, que no la perdem, i que, vull dir, la gent, molta satisfacció, vull dir, perquè és un dia, ja et dic, a part de que és el dia últim de l'any, no?, és una manera de, vull dir, ajuntar-se i gaudir d'aquest dia, i vull dir, moltíssima gent, sempre tot és positiu.
No sé si us preocupa precisament això, que en algun moment no es pugui organitzar o que es deixi d'organitzar, ja que tenint en compte actualment organitzar aquest tipus d'esdeveniment per part d'associacions o entitats és una mica difícil, sobretot pel tema d'estirar a la gent i que hi participi gent en tota l'organització.
Bueno, nosaltres sempre intentem, vull dir, comptar en col·laborar amb gent, aunque l'associació, pues, gent o veïns, tirar d'algú sempre, i són esdeveniments així, normalment tothom participa. Portem 40 anys i fins ara, vull dir, comptem amb la més en canalla més gran. Nosaltres després també disposem de la gent de la Cucafera, que està lligada al barri, que són gent més jove, vull dir, sempre tenim col·laboració i esperem continuar tenint-la, estiguem els que estem al capdavant en aquell moment o no.
Com creus? No sé si creieu que ha canviat molt al llarg d'aquests 40 anys, ara parlàvem que especialment s'ha fet com una tradició bastant gran a Tarragona, que hi ha molta gent que ho espera. No sé si creieu que hi ha més canvis.
Bueno, el canvi està amb això, vull dir, es feia d'una manera, la gent no tenia tanta cura o anava a banyar-se individualment, perquè això ara jo sé que ho fan a moltíssims puestos, vull dir, el que és sí, sí. Tarragona i altres llocs, vull dir, consta, per exemple, a la Pineda em consta que també ho fan, és un, a molts puestos. Llavors jo crec que ja s'ha creat com una tradició i la gent, igual que la carrera de corra de Sant Silvestre, per el que és un bany, pues, s'ha tornat amb una tradició que la gent cada vegada, vull dir, curca i a canalla més joveneta, canalla petita, vull dir, que hi participen amb això.
Ja per anar acabant, per les persones que vulguin participar, que ens estiguin escoltant, com ho poden fer el 31 de desembre, quan han de venir, com...
Bueno, pues acudir a la platja, nosaltres comencem a les 11 a organitzar, hi ha moltíssima gent que arriba, poden vindre, posem música, es poden col·locar, participar, i bueno, després fem una petita xarra que sempre posa per comptem amb el president del port i algú de l'Ajuntament, i després pues, fem el tret de sortida, i la gent no que tingui les ganes, que comptem amb un dia bo i gaudir d'aquest... aquesta estona, vull dir, amb molta il·lusió.
Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda aquí a Arran de Mar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Llops de Mar, un podcast fet a Arran de Mar. Una de les col·leccions marineres més atrevides que existeixen resideix a Vilanova i la Geltrú, concretament al Museu de Curiositats Marineres Roig Toqués, que es troba dins de l'espai museístic del Far de Sant Cristòfol. És la col·lecció que Francesc Roig Toqués va anar recollint al llarg de la seva vida, una vida dedicada i vinculada a la mar des de ben petit. Avui coneixerem més aspectes de la seva vida.
Col·leccionista empedernit, aprenent de mestre d'aixa, timoner, fotògraf i cineasta o constructor de vaixells són algunes de les passions del personatge polifacètic que coneixerem avui. Nascut a Vilanova, al barri de la Geltrú l'any 1921, fou treballador de la fàbrica Pirelli durant gran part de la seva vida. Això no li va impedir, però, viure una vida sencera d'aficions vinculades amb el món de la mar. Pare del patí català a Vilanova i la Geltrú, com un dels precursors d'aquesta modalitat, construint-se ell mateix les seves pròpies embarcacions. S'inicia en el món laboral, a l'empresa de Jaume Costa com a aprenent de mestre d'aixa, fins que va haver de marxar a prestar el servei militar com a voluntària marina. Durant aquest període va anar embarcat en el vaixell de guerra Sánchez Barcaiztegui, del qual va ser timoner i va estar 6 mesos al Museu Naval de Madrid. Aquestes experiències li van donar un coneixement més profund dels temes nàutics i van anar a augmentar la seva passió per tot aquell que tenia relació amb el mar. La proximitat del mar va exercir des de ben aviat una potent fascinació sobre ell, que no només el convertia en el centre de les seves aficions, sinó que a més li despertà l'esperit de col·leccionista que l'acompanyarà durant tota la seva vida. Ell és Francesc Roig Toqués, un autèntic lloc de mar. Per conèixer-lo més a fons, avui tenim el plaer de parlar amb una de les seves filles, Montserrat Roig. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui aquí a l'Arran de Mar.
Un plaer poder estar aquí.
Parlem de Francesc Roig Toqués. Com era el teu pare?
Bé, l'has definit molt bé, molt bé. Ell era un apassionat del mar, però moltes coses més. Com molt bé has dit, arrel de traslladar-se del barri de la Geltrú, ell era jovenet, a la zona de Ribarroges, que no es podeu, la gent jove, imaginar com era el barri de Ribarroges en aquell moment, ell, tot i no estar a la primera línia de mar, doncs des de casa seva veia el mar i veia les barques que anaven, venien, els temporals, que això el tenien fascinat, i es va anar, doncs, bueno, apassionant per aquest món, mica en mica. Va fet d'anar a fer la mili en mar perquè va conèixer moltes coses. Ell també va estar a Vigo, va estar també a Madrid i, bueno, evidentment va navegar. Era un apassionat al mar, era un apassionat per totes les coses que tenien curiositat. Per això el nom del museu que es deia de curiositats marineres. No era un museu naval ni un museu del mar, diem, corrent, sinó que era de curiositats.
Mm-hmm. En parlarem a més endavant de tot aquest llegat, no?, que ha deixat en aquest museu de curiositats, però volíem saber què és el que fa que ell li agradi, no?, fer aquest col·leccionar aquestes, no?, aquestes maquetes, fer-les també. Com arriba fins aquí?
Bé, perquè ell, arrel de que el seu germà vivia a la caseta aquesta que et dic de Ribarroges, i el seu germà se'n va anar amb els anys que molta gent marxava cap al Brasil. Llavors li va quedar una habitació lliure, ell sempre ho explicava això, i en aquesta habitació doncs va començar a curiosir-se per tot el que era modelisme naval. Mm-hmm. Naval, és a dir, fer barquets en petita escala, molt ben documentat, i ell feia totes les parts d'aquests barquets, vaixells, coses d'aquestes així, però ho feia tot. I llavors, mica en mica, doncs, va conèixer amb pescadors, i un dia trobaven una cosa curiosa, pescant, mira què t'he trobat, xap, i ell ho posava allà. Un altre dia, mira, jo he trobat això, i el museu es va enriquir, un cop ja va ser una miqueta més gran, a base de totes aquestes peces que anaven portant els pescadors, com podia ser, doncs, una tortuga, trobar una tortuga, llavors, doncs, bueno, la dissecaven, i la, pum, ja tenia la tortuga. Un altre dia, doncs, trobaven una closca d'una petxina curiosa cap allà, tenia una estrella de 5 puntes, però una de les 5 puntes es veu que se li va trencar i va quedar amb 2 petitetes. Mm. Això era una cosa curiosa, no?, perquè no, normalment no la veus. I a mica en mica va anar engrandint aquesta col·lecció, que passava a ser una col·lecció d'amics, no?, que hi anaven els amics. Mira què tinc, i posava, pues, mira, jo tinc això, potser et aniria bé, li portava, no? Va començar així, una miqueta, doncs, col·leccions que pot fer tothom, no?, com el que col·lecciona, doncs, xapes de cava o una altra cosa.
Aquesta passió també pel modelisme de maquetes de vaixells navals va fer que arribés un punt que fins i tot li feien encàrrecs, no?, que feia també, no?
Ell, com has dit, va anar a aprendre a fer de mestre d'aixa amb el senyor Costa, que eren dels pocs que ja anaven quedant, o l'últim, i això també el va ajudar, doncs, a anar construint, no? Llavors hi havia gent, doncs, que deia, jo vull fer un regal una mica especial, fins a tal punt que llavors es feia la Setmana del Mar, que ara ja són les festes de Sant Pere, uh-huh, i cada any hi havia un convidat que feia el pregó, i ell feia la barqueta de tipus palangre, que és la de pesca de Vilanova, la típica, i la regalaven amb multitud de persones que havien passat. És a dir, que hi ha molta gent per Catalunya que té una barqueta d'ell, no? I, bueno, fins un dia que també, quan ja va poder ampliar el museu, li va fer molta il·lusió poder construir el vaixell de la Bounty. Per què? Perquè havia anat a veure Rebelión a Bordo, que és una gran pel·lícula pels que els agrada el tema del mar. Mm-hmm. Ell l'havia vist no sé quantes vegades, moltíssimes. Havia anat a Barcelona i va. I llavors els hi va demanar, va pensar, a veure si jo ho puc fer, perquè ell feia sempre tot a escala, i ho va demanar a la Metro Goldwyn Mayer dels Estats Units, amb la sorpresa de que li van enviar tots els planos, els planells, i la va fer a escala, que és una de les peces claus del museu.
També va anar més enllà aquest modelisme, fins i tot es va construir el seu propi patí, no?, per sortir a navegar.
Correcte. Llavors, veient com la gent, doncs, des de casa seva veia el mar, va voler fer el seu propi patí. Sí, sí, allà al jardí de casa, doncs, s'hi va anar posant amb l'ajuda d'algun amic, i es va fer el seu patí i navegava, pues, tot el dia navegava. Fins que va arribar un dia que, bé, el tema mèdic no estava tan avançat com ara, va agafar un refredat, va ser un refredat mal curat i va fer una pulmonia bastant forta, i llavors els metges li van dir, no pots anar més en mar. Per ell va ser un gran xoc, i llavors va venir el moment que va dir la seva frase, ja que jo no puc anar en mar, puc a casa.
Lloves de Mar, un podcast fet arran de mar.
I a partir d'aquí és com va anar ampliant aquesta petita col·lecció, que ell havia començat així en broma, i llavors ja la cosa va anar més seriosament. Va ampliar aquesta habitació, que era petiteta, i en va fer 2, i en mica en mica, doncs,
de tots aquests records del mar.
Doncs sí.
Perquè, clar, quan ell podia navegar, sortia cada dia?
Tot el que li permetia, sortia. Més els caps de setmana, evidentment, però sortia sempre que podia, moltíssim. I ell va ser un dels pioners en fer aquestes construccions, que ara tornen a tenir molt èxit. Nosaltres sempre diem que si hagués vist la regata que hi va haver ara, aquest estiu, bueno, es hagués tornat boig. És que ell hi tenia una passió bestial. Pensa que allò de la Copa Amèrica, ell es mirava tots els programes que hi havia de la Copa Amèrica, però de sempre, eh? Vull dir, no, ara està molt de moda. Però ella se la mirava allà on te podia trobar un vídeo, una cosa que es pogués veure, ja s'ho mirava. Perquè la navegació era el seu.
No sé si hi ha alguna anècdota, alguna curiositat que recordis, de que diguis, ostres, doncs aquesta és una història que m'ha marcat, que me'n recordaré sempre, sobre la navegació. Algun dia que diguis, ostres, doncs aquest dia va sortir a navegar...
No, perquè quan jo vaig néixer ell havia deixat la navegació. Clar, del tema navegació no. El record que tinc com a anècdota, que aquest patí, quan ell va deixar de navegar, va estar al pati de casa. I llavors nosaltres, la meva germana i jo, i els meus cosins, i els veïns, perquè a casa nostra venien tots els veïns a jugar, els que llavors hi havia, el fèiem servir de tot, de tot. Era una caseta, era un vaixell, era un cotxe, era un autocar, servia de tot perquè era bastant gran, fins que un dia va venir una persona i va dir que estava interessada i se'l va vendre, perquè clar, allà es anava malmetent, dient, no? Es anava fent malbé a l'aire lliure, però els records que tinc d'infantesa és jugar en el patí, però una cosa bàrbara, bàrbara.
Devia ser, a més, un dels primers patins catalans que devien existir, en aquell moment.
És que no conec cap més, jo no conec cap més a la platja que tingués, perquè ell el deixava a la platja quan anava navegant, el pujava a casa, evidentment, perquè era molt gran, i ell des de casa el veia.
Si el tenia vigilat.
Sí, si algú li tocava, o si un dia, per exemple, de temporal, perquè abans l'aigua arribava on ara hi ha el passeig. No hi havia el moll de Pacífic i llavors l'aigua pujava dalt. I clar, hi havia perill de que la mateixa, el mateix temporal s'emportés el patí. Llavors ell des de casa, doncs veia si venia, pujava molt l'aigua, algú anava a tocar i baixava corrents, i el tenia controlat.
Parlem també de la seva curiosa mascota. No sé si li podem dir mascota, com li hauríem de dir. No sé si ens pots explicar, ja sabeu, és coneguda la història, però no sé si ens pots explicar com va arribar fins aquí.
A veure, això també és molt curiós, no? El meu avi, que és el que va comprar el terreny, i ells es van desplaçar de la Geltrú, va fer, doncs, en el tros de terra que tenia, doncs tenia horta, no? I ell cultivava tota una sèrie de plantes. I llavors es va fer un safareig que arribava a l'aigua del pantà. L'aigua del pantà encara era bona, ara està més contaminada, però un dia a la setmana es posaven d'acord i cada veí tenia un dia a la setmana l'aigua, que nosaltres també hi jugàvem, perquè era molt maco veure com arribava l'aigua i posàvem barquetes i era molt divertit. Al pantà hi havia peixos, i llavors dintre d'aquesta aigua que arribava arribaven peixos, i llavors a dintre la bassa aquesta, la bassa o safareig o com li vulguis dir, estava ple de peixets. Ell un dia se'ls mirava i va veure que n'hi havia un que cada vegada que plovia i regalimava una miqueta d'aigua de la tauadeta que tenia, treia com una mica el cap, una cosa així. El va veure diferent dels altres. I el meu avi, abans, la gent de pagès ja reciclaven, ens pensem que això és nou, però no. Ell tenia el que en deien un femer i posava tota la part de vidre en un cantó i l'altre pues, feia compost. El vidre, dintre d'aquest vidre, hi havia la part cònica d'un porró que s'havia trencat. I llavors ell va agafar aquella part cònica del porró i jugava, i posava aigua dins i feia sortir un rajolí, i amb aquest rajolí Juli, aquest, el peix, que encara no tenia nom llavors, deia que sempre era el mateix i anava allà i bevia. I ell cada dia anava allà, i cada dia, fins que va arribar al punt de que ho ensenyava. Mira, jo tinc un peix que quan li faig així amb el porró, que no era un porró encara, treu el cap, i ui, anaven els amics. Ostres, que és curiós. Total, que un dia hi havia un senyor, que era el periodista més famós en aquell moment, que era Enrique Rubio, al costat de casa. I llavors aquest senyor, pues, li vam dir, vés allà, que hi ha una cosa curiosa per veure. I com que no hi havia masses coses en aquella època, va venir cap allà, s'ho va mirar, ostres! I ell va passar la notícia a l'agència EFE. quan tu poses una notícia en una agència, com era en aquell moment l'agència EFE, doncs allò, bueno, es va disparar. Llavors el senyor aquest va dir, bueno, i com se diu? Jo no en té de nom, perquè, a veure, vas a posar el nom amb un animaló.
Una carpa.
I diu, pues, era el dia de Sant Joan. Pues le vamos a llamar Juanita. I aquest senyor representa que el va batejar, perquè el meu pare sempre deia, home, jo no li havies posat un nom així amb un peix, no? Però com que va córrer tant, no va poder tirar enrere, perquè ja l'agència aquesta ja ho havia propagat per tot arreu. I a partir d'aquí aquesta broma, que això sempre deia, aquesta broma ha durat, pues, 60 anys, no?
Tota
la vida. Tota la vida.
Fins a tenir fins i tot les figures, no?
Llavors tenim figures, tenim els balls populars, que això li donen molta expansió, perquè ara ja fa molts anys, des de que va morir el pare, que no, el peix no surt. Va ser molt curiós, perquè ens pensem que coneixia la seva veu o la seva forma, perquè tot va ser després de l'enterrament, que vam anar tots allà i vam dir, bueno, què fem? Què no fem? Ho continuem? No continuem? I ell no va sortir. Es va estar com uns 2 mesos, entre 2 i 3 mesos, que no sortia, estava baix. I ja quan vam sortir, doncs vam dir no, perquè era ell, la figura de la carpa era ell, nosaltres no té sentit continuar-ho. I, bueno, tots aquests anys.
Montserrat Roig, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tota aquesta vida dedicada a, podríem dir, a curiositats del mar, no mai més ben dit, perquè tot el que col·leccionava, tot el que feia eren tot de coses relacionades amb aquestes curiositats marineres de França.
Que la Juanita va ajudar, perquè molta gent venia a veure el museu per la Juanita en lloc de veure el museu, no? El que passa que feien un pack, no? Com venien a veure, llavors ell deia, home, jo també tinc un museu.
A dia d'avui encara es pot visitar aquest museu de curiositats marineres aquí a l'Espai Far de Vilanova. Animem a tothom a apropar-s'hi per descobrir algunes d'aquestes curiositats de la vida de Francesc Roig Solés. Montserrat, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí a la Randa Mar i a reveure.
Fins una altra.
Fins la propera.
Adéu.
I així arribem al final de Arran de Mar, d'aquesta Arran de Mar d'avui, dilluns 15 de desembre del 2025. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia de dilluns i divendres, de 4 a 6 de la tarda, aquí a Arran de Mar. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu. Els plats del sopar que ningú té el valor de rentar. I penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel Tagamanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit. Els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir. I quan dius que tens pressa però encara tens temps d'enganxar-te als llençols durant 5 minuts més fent el gos, fent l'amor, expulsant-los la mandra molt lentament. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar. Jo vull estar amb tu, jo vull estar amb tu, vull estar amb tu, jo vull estar amb tu. Quan m'enfado i esclates a riure per sota el nas, quan et xet en els jocs que t'agrada guanyar, la vida tranquil·la dels dies d'estiu, les nits a la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja de Tamariu. I és que
per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. La promesa d'una alegria que viu entre els teus gestos quotidians. Em quedaré amb tu per sempre, a la vora de la primavera que desplegues generosa cada pas. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars. Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa